El 45% dels veïns de Ciutat Jardí i Vila Montcada no estan satisfets amb el sistema de recollida porta a porta. Així, a més, el 60% de veïns estan insatisfets amb la freqüència de recollida de l'orgànica i més del 60% diu que els agradaria que hi haguessin contenidors fixos. Ahir ho van traslladar en una reunió amb l'Ajuntament de Lleida i concretament amb el tinent d'alcalde Sergi Talamonte, però l'Ajuntament de Lleida s'ha enrocat i diu que les coses seguiran igual. És més, arribarà a Balàfia i a Pardinyes. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les expliquem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Fregant els 12 graus a la ciutat de Lleida. Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja ho saps, estem a la meitat de la setmana, dimecres 25 de novembre del 2020. Avui, Dia Mundial contra la Violència envers la Dona. I l'hem de mantenir, per desgràcia. És un d'aquells dies mundials que va aparèixer per necessitat i que n'hem de seguir parlant, per desgràcia, per necessitat, perquè segueixen havent multitud d'agressions contra les dones, totes elles, evidentment, injustificables. Què farem avui? Doncs tot seguit busquem ràpidament la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres la cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, la Anna Campos. També parlarem del Saló Immobiliari, però avui des de l'espai immobiliari que tenim tots els dimecres amb l'Antonio Gausí i des de GAME Management. També escoltarem l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme García. A partir de la una, l'Infocope Lleida. Entre d'altres coses, parlarem del Black Friday, perquè, tot i que no t'ho hagi semblat, i tot i que fa molt temps que se'n parle, el Black Friday és passat demà, és aquest mateix divendres. Doncs en parlarem, perquè no prenguin el pèl, a l'Infocope Lleida. I a partir de dos quarts de dues, la nostra tertúlia amb veu de dona, on acabarem parlant doncs, de molts temes, però sempre sota el punt de vista de la dona. Evidentment, avui, Dia Mundial contra la Violència envers la Dona, parlarem d'aquest tema segurament. I dels que tu ens proposis, com ho pots fer? Envia'ns un WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. Envia'ns un WhatsApp de veu o un WhatsApp de text i dius, escolta, m'agradaria que parléssiu d'aquest tema. I nosaltres intentem parlar d'aquest tema. 664-526-180. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida temps inestable, amb cels ennuvolats, amb precipitacions febles i disperses, tot i que seran poc probables al noroest de la província. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes de 16 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si parlem del vent, continuarà bufant en general fluix i de les components sud i est. Si mirem ara la jornada, de demà dijous esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que acabaran sent generalitzades. Per últim, demà les temperatures diurnes tampoc variaran massa, amb unes màximes que seran de 16 graus a Lleida capital, de 15 a Balaguer i a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar dient que l'atenció primària de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran tindrà 26 nous professionals. Salut posarà en marxa un programa d'atenció a la cronicitat per reduir visites a urgències i hospitalitzacions. Estem en ple segle XXI, any 2020. Des de fa 10 anys, Marea Blanca ens diu que hi ha un dèficit a l'atenció primària. Doncs bé, ara sumem 26 nous professionals a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. No és que sigui gran cosa, no és que arregli res, però almenys és un primer pas. Una llarga cua. Ahir, si vas passar per l'avinguda 11 de setembre, l'alçada del pavelló 11 de setembre, que ara ja saps que des de l'estiu està reacondicionat cap a unes dependències hospitalàries, i vas veure una llarga cua, doncs era per sotmetre's al test d'antígens en el cribatge intensiu que Salut ha posat en marxa a Lleida. Està orientat a partir de persones a partir de 16 anys, i només, no t'has d'inscriure, només has d'anar allà a fer cua amb la targeta sanitària. em va recordar, jo què sé, a èpoques molt antigues. El reaccionament, mira, si voleu. Una cua que arribava a la rotonda que hi ha més de 100 metres enllà. En plena segona onada. Fem la publicitat, la propaganda, el titular fàcil de que Salut ve a fer un cribatge a Lleida. I sabeu quants tests van fer ahir? 238 tests. Això és un test massiu a la ciutat de Lleida. 238 tests. Estaran fins divendres, això sí, cada dia, des de les 4 de la tarda fins a les 8. Ho anunciem com el test massiu a Lleida per frenar els contagis. I la capacitat que tenim de fer test és de 238 cada tarda. Per tant, calculadora en mà, això vol dir que faran, no arribaran als 1.000 tests. D'una ciutat amb més de 140.000 habitants, si això és un test massiu per frenar els brots o per frenar els contagis de gent asimptomàtica, que m'ho expliquin de veritat. Si volem fer les coses amb rigor, de veritat, aquí hauríem d'estar fent mils de tests cada dia. Mils! Mils! I cada mes n'hauríem de fer mils. Escolta, aquí fem el titular fàcil. Salut ve a Lleida i farà un test massiu. Què fem? Tenia la gent 4 hores fent cua al carrer. La meitat que arribaven ja els deien que no cal ni que s'esperessin, que ja no entrarien. Els altres a fer cua, cua i cua, per tenir la sort de poder entrar i ser un dels 238. Aquest és el test massiu que han fet a Lleida. Així no pararem gaire una segona onada que presenta xifres que sí que tendeixen a la baixa, però serà perquè la gent fa bondat, no perquè Salut hi posi massa medis, eh? Hores d'ara, baixen a 136 els ingressos per Covid-19 als hospitals de Ponent. Les UCIs també redueixen el nombre de pacients i ara n'hi ha 15. Quines són les xifres? Doncs a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un índex de rebrot de 294 punts. El que dic cada setmana, el que dic cada dia, és que la situació és dolenta, perquè a partir de 100 està considerat alt, vermell, dolent. Per tant, a partir de 100 és alt i 294 és per sobre de 100. Però la tendència és bona, és molt bona. La velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat a 0,74. Per tant, la tendència és molt bona i això sí que ens fa ser optimistes que d'aquí a una setmana, 10 dies, podem arribar, si tot va bé, no tirem campanes al vol, a un risc moderat, que no baixa, moderat, que és a partir de 70. A partir de 70 i per sota de 100. Estem a 294. A l'Alt Pirineu també baixen les xifres, 379 els punts del risc de rebrot i 0,74 la reproducció de la malaltia. I a nivell de Catalunya, les xifres estan sent força bones. Hores d'ara, l'índex de rebrot està als 262 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia és a 0,78. La situació segueix sent dolenta, però la tendència és bona i això és el que ens ha d'importar, sobretot, seguir fent les coses com les fem fins ara la majoria. Distància física, mascareta, higiene i sentit comú, que a vegades és el menys comú dels sentits.
Ope Lleida. Estàs informat.
I tal com havíem avançat avui a l'inici del programa, la nostra entrevista serà amb la 5a tinent d'alcalde i regidora d'Ocupació i Responsabilitat Social de l'Ajuntament de Lleida, l'Anna Campos. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Bueno,
de fet, l'Anna Campos, que ha participat més d'una vegada a la tertúlia dels polítics, ja ens coneixem, tot i que ara ens hem d'escoltar així, a través de línia telefònica, què hi farem?
Bueno.
Sí. Regidora, estem a la setmana del Black Friday. Fa molts anys, quan jo era petit, la setmana prèvia o dues setmanes abans de Nadal se li deia doncs, la setmana de les compres, no? Ara sembla que això s'ha traslladat aquí, al final del mes de novembre, aquests darrers anys, amb l'arribada d'aquest Black Friday, que als Estats Units fa molts anys i té una tradició i que aquí l'hem adoptat doncs, només doncs, pels descomptes i per les compres. Amb tot això, suposo que vosaltres des de la vostra regidoria hi esteu posant més accent que mai al tema de potenciar el comerç de barri, el comerç de proximitat que en tenim i de molt valuós a la ciutat de Lleida.
Doncs sí, la veritat és que des de... Bé, jo avui ja saps que estic com a Lleida emprenedora i val la pena també nomenar-ho perquè concentre les regidories de també de la Marta Gispert, que és la de comerç i consum, i la meva d'ocupació, a més de promoció econòmica, no? I bé, jo crec que una de les tasques i objectius més principals que ara estan portant a terme precisament és això, el petit comerç, no? El comerç de barri, de quilòmetre zero. És que, de fet, és una peça clau. I, a més, com deies tu, amb el tema del Black Friday, que ara tot ho americanitzem, sí. No? Però ens ho traslladem aquí. El que sí que hem de fer és que el nostre comerç ens fa singular. I llavors, jo crec que una de les coses que també hem trobat durant la pandèmia i hem comprovat és que aquest comerç de barri s'ha posat en valor i a més, és fruit del que dèiem, del consum de quilòmetre zero, que ens fa néixer una de les propostes des de la regidoria, que és la compra a Lleida, que és precisament aquest mapa web que recull tots aquests serveis i comerços dels barris que han volgut ser-hi, que de fet són més de 500, uh-huh. I que han creat arran d'aquesta pandèmia precisament el facilitar al consumidor la informació de on se troben aquestes botigues, per sectors o quins sistemes de pagament ofereixen cadascun o fins i tot la possibilitat de que t'ho portin a casa.
Uh-huh. De totes maneres, Anna, vosaltres que suposo que esteu relativament en contacte, en general, el comerç ho està passant malament aquests darrers mesos?
Sí, molt. La veritat és que estan molt preocupats i nosaltres també. Per això també ho enllaço amb un dels temes que comentàvem amb tu abans, no? Que un dels objectius que també ens han marcat és el tema de la digitalització, sí, del comerç. Sí. Perquè precisament és una eina de modernització de petits negocis i que permet això gestionar-los d'una manera més eficient, no? Jo crec que des de la paeria, a més, és important que puguem aconseguir de donar aquest impuls amb aquests petits negocis que necessitin aquesta modernització i utilitzar aquestes eines, no?, per treure precisament aquest rendiment i ajudar-los a créixer.
És que, a més, regidora, el tema de la digitalització és un tema que ja els darrers anys, parlo, i ja ens deien que ens hi ha, no a nivell particular, sinó a nivell corporatiu i a nivell d'empresa, petita, mitjana o gran empresa, que si havíem de, que ens hi havíem de posar, que havíem de fer el pas.
Exacte.
Clar, la pandèmia ho ha accelerat tot, però de vegades corre molt, també has de vigilar, perquè et pots deixar coses o pots no fer-ho bé, eh? Per tant, el suport des de l'Ajuntament suposo que és vital pel petit comerciant.
Sí, de fet, una de les ajudes que estàvem fent precisament és el que també creiem molt, que és la formació, amb aquesta professionalització que s'ha de fer al sector, no? Uh-huh. Aquesta ajuda, i és una ajuda que a més es pot fer tant a nivell gerencial com a nivell professional per ajudar de cara precisament amb aquesta acceleració que dèiem ara, aquesta tendència de creixement que a través de la pandèmia, des de luego, ha fet un exponencial, no? I a més molt necessari, perquè, clar, les plataformes digitals com tu, hi ha comerços que potser en el seu moment no tenien accés, i ha passat a ser una de les alternatives per realment poder continuar.
Sí. No, és que hi ha gent que sí, que ha hagut de baixar la persiana per entendre'ns, vulgarment popularment,
sí.
Però han obert la del seu comerç electrònic i, escolta, benvingut sigui al final, eh? Vull dir, si diversifiques els orígens dels ingressos, benvingut sigui, només faltaria. Estem parlant amb l'Anna Campos, ja sabeu que és regidora d'Ocupació i Responsabilitat Social, és cinquena tinent d'alcalde. Hem parlat del comerç de proximitat, del comerç de barri, el tema de la digitalització. Regidora, m'agradaria parlar també d'un altre projecte que ja esteu duent a terme, que té a veure amb el tema de la responsabilitat social corporativa, i em consta que estàs contenta amb un projecte que heu desenvolupat amb les empreses.
Sí, exacte, sí. Ara, precisament, vam fer la cloenda la setmana passada, va ser el projecte de responsabilitat social corporativa. És un innovador dels projectes que treballem amb el SOC, amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, que és virtual. Però, de totes maneres, ha donat molt bon resultat perquè les empreses ens han obert les portes, hem pogut gravar-los i, d'aquesta manera, de manera virtual, que també visitessin les seves empreses i, d'alguna manera, donar a conèixer aquesta responsabilitat social que cadascú estava treballant amb els seus nivells.
Clar.
No em vull oblidar de dir que algunes de les empreses, perquè segur que em deixo alguna, de Torrons Alemany o Borges, Taurus, de Biosca, i fins i tot també la Fundació Astres, i llavors, clar, entre d'altres, a més del Consell Comarcal i altres institucions, i la veritat és que estem molt contents perquè entre tots hem pogut treballar la responsabilitat social que estaven fent a la seva empresa.
Mm-hmm. Parlaves de... Clar, que aquest any doncs, s'ha hagut de fer de manera virtual les presentacions, les visites. Hem parlat abans de la importància de digitalitzar-se, però, Anna, jo també et diré, i mira que jo sóc un malalt de les noves tecnologies per entendre'ns, un friqui, que es diu ara,
sí.
I m'agraden molt, però també trobo en falta, per exemple, vull tenir-te aquí a l'estudi i poder-te donar la mà. Les noves tecnologies ens ajuden molt i benvingudes siguin, evidentment, només faltaria, però ja tenim ganes també de tenir una mica més de relació social, per entendre'ns,
sí,
amb tot plegat.
Sí, socialitzar-nos, no?
I tant que sí. Regidora, hi ha un altre projecte que m'ha cridat l'atenció i és des de la Casa dels Oficis i concretament el projecte dels arbres de Nadal, perquè, clar, anem amb dates nadalenques i d'aquí sortirà, doncs, sortirà la decoració de quatre places de la ciutat de Lleida.
Sí. Sí, la veritat és que des de ja fa a prop de 10 anys s'està treballant en determinats barris, que de fet el projecte es diu Treball als Barris i Casa d'Oficis. D'aquesta manera ja fem dos programes que donen molta sortida a molts joves de determinats barris que no havien acabat la seva escolarització i amb aquest Treball als Barris els hi ha permès aprendre un ofici. Tenim tres dispositius actualment a Lleida. Un és a la Mariola, l'altre al Centre Històric i l'altre a Noguerola. Des d'aquí s'hi treballa amb els joves que vulguin realitzar una formació i una inserció laboral, que és el que es treballa més. Dintre dels oficis està la fusteria, està la pintura, la construcció i la soldadura. I precisament dintre d'aquest programa de soldadura es va encarregar des de... un davant de Renfe i una Ricardo Vigny. També des de la regidoria precisament de comerç ens ho proposaven a veure com podríem ajudar una mica la decoració de Lleida, no?
Mm-hmm.
I com et comentava, clar, aquests projectes permet als joves, que a més està adreçat entre els 16 i 24 anys, una millora en el que és la seva ocupabilitat, perquè, clar, s'han de trobar en una situació d'atur i que, a més, visquin en aquests barris. Clar, amb això els ha ajudat a adquirir competències professionals, perquè ells mateixos han recepcionat el material, han fet la interpretació dels plànols, les pràctiques amb el tall d'alumini, perquè finalment s'han fet d'alumini per poder-los reutilitzar cada any. Sí, i, a més, amb el seu muntatge. O sigui, és un programa molt engrescador per joves, perquè no només els hi fas la formació, sinó a més que els hi fas un contracte laboral.
Molt bé.
I al final, a determinats joves, sabem que si no entres en aquest cercle, el que mantinguin una formació els hi costa molt. I d'aquesta manera han assolit un repte i a més, un ofici.
Bueno, és ajuntar la part pràctica amb la part teòrica. Que això pel general ens agrada a tots, les parts teòriques a vegades ens fan una mica pesades, que hi han de ser, la base hi ha de ser, però després posar-ho a la pràctica és quan et diverteixes més, i divertir-se no d'estar pas renyit amb una bona feina, ni molt menys, al contrari, si es pot aconseguir, benvingut sigui. Hem parlat amb l'Anna Campos, regidora d'Ocupació i Responsabilitat Social de l'Ajuntament de Lleida, també cinquena tinent d'alcalde. Escolta, Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca.
Moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu, estem en contacte i pel que necessiteu.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que parlem de temes immobiliaris. Ja saps que nosaltres tota aquesta temporada ho fem des de Game Immobiliària,
que, a més, et dono el número de telèfon perquè puguis trucar de manera ràpida, fàcil, confidencial, còmoda, i en els temps que vivim és la manera. 973-2300-66, 973-2300-66. Em consta que ja més d'un ha perdut la vergonya i truca i diu, escolta, és que jo t'he escoltat a la ràdio i el tema aquest que heu parlat avui m'interessa. Ja ho sabeu, hem parlat de tot amb GAM Immobiliària, amb l'Antonio Gausí del seu equip, hem parlat de comprar, de vendre, de llogar, de mantenir, d'invertir, de tema d'herències, de... Jo què sé, hem parlat de mil coses. 973-2300-66, sempre et dic el mateix, tu truca, explica el teu cas i ells et diran si et poden ajudar o no. Ja t'avanço, et faig spoiler, que et diran que sí que et poden ajudar, perquè tenen mil i un departaments i mil i una persones expertes en molts camps, per tant, segur que et poden ajudar. Però tu prova, 973-2300-66. Antonio Gausí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs, Antonio?
Molt bé, molt
Escolta,
bé.
Que tenim en marxa des de dilluns aquest any, bueno, per raons evidents, en format virtual el Saló Immobiliari, del qual vosaltres formeu part, com a GAM Immobiliària.
Sí, 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 sí. Este año lo que han optado, una idea muy, muy, muy buena, muy acertada, debido al tema del COVID, siempre se hacía el salón en La Llotja cada año, sí. Y este año, debido al COVID, pues han optado por hacer un salón inmobiliario virtual. Uh-huh. Es muy, muy interesante porque las agencias inmobiliarias que tenemos presencia dentro del salón inmobiliario virtual, pues más o menos, no es que tengamos todo colgado ahí, tenemos entre 8 y 10 activos colgados cada uno de nosotros, uh-huh. Pero lo más interesante para el cliente, tanto el que esté interesado en comprar, adquirir en un breve tiempo, pues no sé, estoy mirando porque en un mes o dos me quiero cambiar de piso o de casa, es muy interesante, tanto para este como para el que diga, bueno, pues a la larga me lo planteo. ¿Por qué? Porque verá enseguida toda la opción que tiene, claro. Lleida, tanto en obra nueva como en segunda mano, desde cualquier tipo de vivienda, pasando por casas adosadas, casas aisladas, está muy bien, está muy bien. Y lo más interesante es muy simple, es en el buscador, Salón Inmobiliario Lleida, y entonces ahí ya tendrá todas las opciones,
sí, sí.
Para consultar cualquier tipo de activo. Y desde, lo más interesante es que desde cada link de cada agencia puede ir directamente a la web de cada una de les agències.
Aquesta és la part interessant. És www.saloimmobiliari.com, entreu,
sí.
Hi ha un buscador, i jo us recomano, mira, feu una búsqueda a cegues, però només ficant a la gent. Fiqueu a la gent, el desplegable, fiqueu GAM Immobiliària, i us surt aquí doncs, les 10 propostes, que només els han deixat posar 10. Després tu ja te'n vas a la web de GAM Immobiliària, claro. I allí els acabaràs de trobar. Però jo estic mirant ara les vostres propostes, Antonio, i mira, ni tan sols he de canviar jo de casa ara, però m'he enamorat de dos. O sigui, de dos ja. Una però... que teniu al carrer Rafael Casanoves.
Sí, aquesta està per la carrera.
Tres plantes, una de soterrani, sí. Quatre habitacions, vora 300 metres quadrats. Sí. És increïble les fotografies que teniu aquí.
Sí.
I després una altra, l'Enric Ferreny.
Sí, sí,
573 metres quadrats. Però vaja, que també teniu propostes de 100 i escaig metres quadrats i propostes també properes a la ciutat, però fora de Lleida, que això s'està buscant molt avui en dia,
sí.
Amb jardí, amb lloc per respirar, no sigui que ens tornin a confinar,
Sí, és que ara, últimament, ha habido mucha demanda de este tipo,
clar.
De vivienda. Vivienda,
sí, sí.
Casa muy cercana a Lleida o dentro de Lleida, que cada vez hay menos propuesta. Pero por eso, nosotros hemos intentado colgar pues 10 activos, que entendemos que más o menos es lo que hoy en día, por donde nos deriva la demanda,
uh-huh.
Y a partir de aquí lo que decías tú, el que esté interesado, pues, oye, esto no me encaja, pero ya que estoy aquí, pues busco en vuestra web, porque,
claro.
¿Qué pasa? Que aquí hemos colgado el residencial todos, las agencias inmobiliarias que participamos en el salón, pero después si te vas a la web de cada uno,
claro.
Allí tendrás pues desde seguramente oferta de naves industriales, de locales comerciales, de suelo para edificar, o sea, propuestas de todo tipo.
Recorde que Gama Immobiliària està a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, primera planta, però que hi ha internet a gamaimmobiliaria.es, allí trobareu tot, però ja saps, truca al telèfon 973-2300-66, 2300-66, i és la manera avui en dia de fer-ho ràpid, i que pots exposar doncs, el teu cas i ells t'ajudaran. Al www.saloimmobiliari.com doncs, veuràs les propostes de Game, però directament després ja pots saltar cap a la seva web i si no els hi truques. Escolta, és que jo estic buscant un solar, doncs tu truca i ells et diran si en tenen, si no en tenen, si en poden aconseguir, si realment et convé o no, que aquesta és l'altra, si vols fer una inversió, si vols fer una inversió per després el lloguer, jo què sé. Truca i pregunta, ja saps que cada dimecres en parlem amb l'Antonio Gausí. Doncs escolta, Antonio, que m'ha agradat les propostes que heu deixat penjades.
Sí,
m'ha agradat
bueno,
força.
Hemos intentado, y sobre todo, cuidar mucho la imagen, ¿no? Que es lo que hoy en día prevalece. Sobre todo, el cuidar mucho las fotos que cuelgas de cada activo. Hoy en día intentamos siempre nosotros hacerlo a través de profesional. No es tan simple como ir con el... Y eso que hoy en día hay móviles espectaculares que hacen unas fotos...
El problema no es la cámara, es qui la fa anar.
Claro.
Aquest és el problema.
Nosotros siempre que podemos optamos por profesional.
Clar que sí.
Venga, haznos buenas fotos porque entonces luce más.
Evidentment.
¿O te gustará más o no? Incluso tenemos clientes que nos dicen, bueno, es que queremos ver el piso, ver la casa, porque las fotos son muy bonitas, pero después a lo mejor llegamos y no tiene nada que ver.
Bueno,
¿no?
Però això ja ho hem explicat, Antonio, que és una compra tan important, un immoble, que si t'has de passejar, no una vegada, no, dos i tres vegades, feu-ho, perquè així la compreu convençuts.
Claro que
sí. O sigui, al final, a Gama Immobiliària volen clients contents, no que després, ja quan han pagat, dius, escolta, mira, ara no m'agrada, home, doncs què farem ara? Per això t'has de passejar tantes vegades com faci falta. No es faci vergonya, això, que hi ha gent que a vegades diu, no, que jo ja he anat a veure-la una vegada i em fa vergonya de tornar-hi.
No.
Tantes vegades com faci falta que no et posaran mala cara ni res,
Lo normal, dos, tres vegades de visita.
Bueno, perquè és el normal.
Segur.
És que la inversió és alta, vull dir que sí, és normal. Doncs a saloimmobiliari.com, ells els trobeu, si no, a gamaimmobiliaria.es. Antonio Gausi, com sempre, gràcies, bona setmana.
Moltes gràcies, adéu, bon dia, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja marxem directes cap a la una de la tarda i a la meitat de la setmana ja saps que això vol dir que hem d'escoltar l'entrevista més cosmopolita amb qui? Amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui no parlo de Black Friday, seguríssim.
No,
perquè ja estic fart de Black Friday.
Queda dos dies. De totes maneres, està una mica desinflat això del Black Friday aquest any, No és per menys,
Per què no diuen compres compulsives, ja està?
Sí, també. Potser quedaria millor i tot, que la gent diu Black Friday i no sap ben bé el que diu.
Que va, ni molt menys. Jo avui te recomano que escoltis l'entrevista sencera amb molta atenció.
Pues vinga.
Perquè te recordarà molts temps quasi bé dels teus pares.
Ah, pues vinga, va.
Sí. Mira, jo només te vull parlar de que aquest personatge que avui tenim és cantant. Te vull parlar d'un grup que a Lleida va néixer i que precisament és de Los Comodines. Aquest grup va néixer cap allà als anys 67, una cosa així. Mira si van ser importants que van fer una discoteca que amb el nom dels Comodines es va dir precisament Jokers. Es deia així a vegades. I després es va dir Wonderful.
Wonderful, sí.
Bueno, i després aquest bon senyor d'aquest grup Los Comodines se'n va anar a un grup que es deia Slalom i que us va promocionar moltíssim el Juan Pardo. Després se'n va anar amb una orquestra internacional coneguda del mestre Ferrer, que es deia Maravella, i es diu. Després va anar a l'orquestra Volcán.
Caram.
I després va fer la seva pròpia orquestra, però després ha cantat sol infinitat d'ocasions. Li van muntar un concert, que, bueno, un crit per Catalunya, que va ser tot un aconteixement, que van deixar fora de l'auditori moltíssima gent. Això ho van muntar a la cadena Cope. I és un bon amic, i que precisament parlarem amb ell de coses importants. Es diu Jaume Oró i Barrabés, un molt bon lleidatà. Benvingut i bon migdia.
Gràcies, bon dia.
Bueno, jo no sé si he dit alguna incorrecció.
No, cap ni una.
El que sí que jo voldria saber és què ha quedat d'aquell Manel Font, del Xavi Llamas, del Miquel de los Santos i del Joan, els germans Joan i Florenci Trullàs.
Home, mira, si ho vols saber, jo t'ho diré el que jo sé. Del Miguel de los Santos no sé res. Però, per desgràcia, el Joan Trullet, és mort ja fa molts anys. I el que has dit abans tu, el Miguel Font, fa poc i també s'ha morir.
I el Xavi?
No, el Xavi està viu. Xavi va pujar l'altre dia de Sevilla, vam estar esmorzant aquí a Lleida.
I el Florenci?
El Florenci està vivint a Torroella de Montgrí. Ja està bé.
El Jaume Moró?
El Jaume Moró és el que parla, que s'ha fotut un esmorzar molt bo. Vull dir, he menjat unes sardinetes fregides, amb un pan sucat amb tomata i uns bolets, perquè encara avui en dia hi ha bolets. Rovellons ja. I ja està. I bon vi i bon xupito.
Has fet moltíssimes coses. Has estat a televisió, has estat amb diferents grups. Jo no sé si t'has arruïnat amb la música en alguna ocasió i has tornat a reviure. Però d'aquella música de la nit de llampecs, o lo importante es la rosa, a la música d'ara, quina diferència trobes?
Bueno, la diferència que puc trobar jo és que abans gravàvem amb tota la il·lusió del món, gràcies que ens feien gravar i ens donaven l'oportunitat, i ara, amb la d'ara, vull dir, jo no he participat, i avui llavors no puc opinar.
Ets un carrincló, o ets un xurrotero, o un palo santos, que diria el Marquès de Pota?
Bueno, són les tres coses. Palo santo, xurrotero... I carrincló. Jo sé molt carrincló.
Què va suposar tu aquella trobada que va fer el Manolo Calpe, el Peralta, jo mateix, el Xavi Pérez, i vam anar a Huesca, vam veure la sortida de la plaça de Brauns, i vam dir, hòstia, això cap a Lleida. I vam anar a veure el Siurana, el Duran Lleida, el José Luis González, quan havia aquella gent, i vam dir, fent la plet del Caragol.
No, jo amb això no... Amb això no vaig participar. I dubto que la plet del Caragol se fes... de la sortida de la plaça de Torres de Huesca, eh? Mm. Ho dubto, perquè jo he participat des del primer moment a la Plaça del Caragol.
I la SOC, què ha significat a Lleida per tu?
Home, per mi ha significat un negoci relativament, perquè els que ens movem per sentiments no podem ser negociants, i ja està, però ha durat 36 anys, d'unidor.
La cançó Mare, Mareta, Marona... La vas cantar perquè t'agradava o li volies dedicar a la teva mare?
No. A la meva mare, per desgràcia, no li he dedicat mai cap cançó. Bueno, un any a l'Auditori, allò que ho feia la COPE, ho feia mossèn aquell, mossèn tan ben parit.
Mossèn Gené.
Exacte. Doncs li vaig regalar, li vaig dedicar a la mare, que és la mare de sempre, vull dir. Però la de la mare, Mareta Marona, la va fer un bon amic meu de Barcelona, un gran autor, i ja està.
Però també vas dedicar cançons a la mare del Remei.
Home, a la mare del Remei sempre, i claro, normal. Som molt cristians i catòlics.
Ja, lo que passa és que no et confesses mai.
Bueno, perquè no, ara no faig cap pecat.
Muntanya.
Muntanya, un gran abogat.
Corbella.
Com?
Corbella.
A Corbella ho vaig conèixer només amb lo d'autors, i no puc opinar amb ell.
Àngel Ros?
Doncs Àngel Ros encara puc opinar menys, perquè és l'època que jo ja no feia res, i ell era el que m'anava.
I Fèlix la Rosa, l'has arribat a conèixer?
Sí, home, el Fèlix la Rosa era un veí de la meva mare. Nosaltres teníem una porteria al Conde Jugell, i ell era... el fill de la dona, de la jefa dels ultramarinos, perquè ens entenguem.
Mm. L'actual alcalde, Miquel Puello?
Pues tampoc puc opinar, perquè no el conec. No puc opinar.
Quan jugues a la botifarra, fas trampes?
Esquerra Republicana, però res més.
Quan jugues a la botifarra, fas trampes?
El què?
Quan jugues a la botifarra, fas trampes?
Pues mira, jo he organitzat no sé quants tornejos de botifarra. I no has capigut mai jugar a la botifarra. Llavors no puc fer trampes.
Quin és el teu esport predilecte?
A sentar-me al sofà i mirar la tele.
I abans te quedava temps per fer-ho, això?
No, abans no, parlo d'ara. Jo parlo d'ara, l'esport meu preferit és ara.
Abans no, si abans quasi ni dormia.
La vida t'ha sorprès alguna vegada amb algun ensurt. L'has passat malament?
Bueno, sí, ho he passat malament algunes vegades, però no em puc queixar. La vida, per mi, és meravellosa.
De tota la gent que t'has curtit amb el món musical, en qui és aquell cantant o artista que t'has quedat amb una gran amistat?
Amb què? No t'entenc.
Amb aquells artistes que has estat compartint, quin és aquell artista que dius, bueno, encara tinc una gran relació, una gran amistat, compositor, autor, productor?
No, bueno, això és que passa que les coses van passant, i llavors, per deixar de cada un, ja no mos troforem, no mos truquem i tal i qual, però, bueno, tampoc és necessari, vull dir, has de viure el moment que vius i ja està.
Això de que a Lleida pues, es digui que es treuen les pubilles, que no vagin les cares regionals als camps elicis i que vagin canviant les tradicions, a tu t'afecta o et dona tres pepinos?
A mi no. A mi no m'afecta res.
Ja no t'afecta res. En qui faries ara un veure si poguessis escollir un de la societat civil lleidatana?
Bueno, ara no t'entens quasi bé, però també m'hauré. No,
que si ara tingués que fer un veure o dinar amb una persona o sopar amb una persona de Lleida, en qui et faria il·lusió d'anar a dinar o sopar en aquest moment?
Pues mira, amb el Benito Gil, al Ter dels Xuts.
Ah, sí, de la Penya dels Xuts.
Sí.
Molt bé. I quan cantes, prefereixes fer-ho amb un gran escenari, amb un auditori, o cantar la teua penya de la Plet del Cargol de Bassó?
Bueno, quan canto no. Quan cantava, a mi m'agradava fer-ho a qualsevol lloc del món. A qualsevol. Però vull dir, ara no. És a dir, ni jo abans cantava tan bé que no m'acabava la feina, ni ara canto tan malament que ningú em llogue. Vull dir, jo soc molt clar. Llavors, doncs, quan cantava era feliç. I ara que no canto, també t'ho unido, la feliç que soc.
A més, ets polifacètic. Cantes, toques guitarra, toques piano, les nits teves de la soc són sonades.
Sí, bueno, claro. Eren sonades, eren.
Bueno. Acabem l'entrevista. Acabaré amb una musiquilla, però abans vull que em comprometis. Me coneixes fa molts anys. I me pots fer una pregunta compromesa davant de l'audiència.
A tu?
A mi.
Bueno, pues mira, molt fàcil. Per què no t'has casat, Cosme?
Perquè s'està molt bé solter. Això és el mateix que si m'haguessis preguntat per què no em fico a la política. Perquè tinc llibertat per dir el que vulgui. I ara tinc llibertat...
Però ja t'hi has posat. El que passa és que tu ets un tio molt llest. I està, cony.
Vale. Tu recordes bueno. Aquesta cançó?
El bon català.
Aquesta també la va fer aquest autor que dic de Barcelona. Sí, el Joan Aulés.
Sí, senyor. Joan Aulés, que et va muntar precisament aquest concert que deies de la cadena COPE. Però veus com te deia jo aquell ramalazo de pastisser? Camina i fa pa.
Bueno, però això és la lletra de la cançó, jo no.
Bueno, però tu la vas escollir expressament, suposo, perquè així feies
bueno,
publicitat.
Bueno, si tu vols que sigui així, per mi va bé.
Jaume Oró, com sempre ha estat un plaer, i permet que et digui Jaume Oró i Barrabés, perquè vas tindre una gran mare, cosa que vam conèixer
sí,
i vam disfrutar molt amb ella.
Tu també, tu vas tindre també uns pares acollonats, eh?
Bueno, jo sé que tu amb mon pare tenies una gran relació.
Oh, clar, jo amb la bona gent, al fi del món.
Sí. Ja pues moltíssimes gràcies, Ricard, ja ho veus, un personatge, un home de Lleida.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
Jo també t'estimo. Bon dia.
Adéu.
Adéu. Ricard.
I bueno, perquè ens hem quedat sense temps, però aquí podíem treure coses,
Bueno, ja veus que, a més, avui t'he ficat música i tot,
Sí.
Al final faré una productora, jo.
Cosme!
La veritat és que parlar amb el Jaume Oró és tot un plaer, la veritat. Ha col·laborat sempre amb aquesta casa, tu ho vas veure... No va poder estar al meu aniversari, però tot el que li han demanat sempre el Jaume Oró ha estat.
Sí.
Ho han passat molt bé, ha sigut de la colla dels lleidatans aquells que per la nit... Ara això s'ha perdut, també, Ricard. Abans anaves a fer un veure, te trobaves sempre amb els mateixos...
Clar.
I ara, adiós, muy
bueno. Bueno, ja ho recuperarem, això, Cosme. Escolta...
Tenint en compte que avui, saps qui ha disfrutat escoltant aquesta entrevista?
Qui?
Un company que es dedica a fer publicitat amb aquesta casa.
José Antonio.
José Antonio García Barranco, ah, perquè avui haurà estat contentíssim i molts seguidors que hauran recordat a l'Internacional Orquestra Meravella.
Molt bé.
El xou a l'americana.
Cosme, escolta, com sempre, cuida't força, gràcies.
Bueno, no compris molt.
No. Tranquil.
No donguis els dígits i tot això, no, que te poden prendre els diners de la llibreta.
Tranquil. Apa, parlem la setmana vinent.
Adéu-siau.
Gràcies, Cosme. Arribem a les senyals horàries, que ens diuen que és la una. Ens aturem uns minuts i després hi tornem amb les noves tecnologies i després també amb la tertúlia amb veu de dona.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La cadena COPE ha podido hablar con uno de los vecinos de Lanzarote que ha participado en el rescate de la patera que naufragó cuando se aproximaba a la costa. 8 personas han muerto y 28 han sido rescatadas con vida. Según han contado los supervivientes, entre los fallecidos hay una mujer y un menor. Ignacio Fontes es uno de los vecinos de Lanzarote que, sin dudarlo, se lanzó al mar para ayudar a sacar del agua a los inmigrantes y con él han hablado los compañeros de COPE Canarias, Santiago Morollón.
Unas 5 personas entre vecinos y efectivos de rescate se lanzaron al agua sin dudarlo para salvar a los migrantes porque se estaban ahogando. Rescate a oscuras y a la desesperada. Uno de ellos era Ignacio Fontes, nos dejaba este testimonio.
Y lo arrastré y él lo único que me decía es mucho frío, mucho frío. Yo le decía que vamos, que se podía, intenté hablarle, digo, venga, ¿tú qué equipo eres? ¿Barça o Madrid? Y me decía Madrid, digo, venga, y me decía otra vez frío, frío. Y lo que me impactó fue que justo al lado yo escuché a una niña, a un niño llorando. Pensé por un instante, porque ya cuando quedaba poco, digo, si lo suelto y él va, que él vaya, y yo voy a por la otra, pero intenté soltarlo y se iba para el fondo. Digo, ¿qué va? No puedo. Y nada, lo dejé rápido en tierra, fui a estaba para la otra persona y ya no estaba, no había nada.
De momento, el naufragio se salda con 8 fallecidos y 28 personas rescatadas.
Tenemos una noticia de última hora en Logroño que afecta a los bares y restaurantes de la capital riojana. Llevan cerrados desde el pasado 30 de octubre Logroño. Álvaro de los Ríos.
El gobierno de La Rioja decide finalmente abrir Logroño a partir del próximo domingo 29 de noviembre. Tanto el cierre perimetral de la ciudad como la hostelería, que podrá abrir hasta las 11 de la noche, porque se amplía hasta esa hora el toque de queda. Uso total de terrazas, 50% en el interior y sin barras. Arnedo tendrá que esperar hasta el 19 de diciembre. Hasta esa fecha, La Rioja queda cerrada perimetralmente.
La Unión Europea asegura que el desconfinamiento del pasado verano fue precipitado y la consecuencia directa es esta segunda ola que estamos viviendo y que deja 3.000 muertos al día en Europa. Ante esta situación piden no relajar las medidas esta Navidad. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas pide mantener las restricciones, limitar los encuentros familiares a grupos reducidos e incluso decretar toques de queda para no alargar las madrugadas festivas. Preocupa mucho un posible desconfinamiento generalizado en los próximos días porque eso inevitablemente, aseguran, va a provocar una tercera ola el próximo mes de enero. La Unión Europea pide un último esfuerzo. La vacuna está cerca, pero la vacunación llevará tiempo, reconocen. Una tercera ola sería terrible para los sistemas sanitarios y también por el número de fallecidos que podría generar.
5 españoles han sido nominados a los premios The Best. José Luis Corrochano.
Son los premios que entrega la FIFA a los mejores del fútbol de este año 2020. 3 futbolistas y 2 entrenadores españoles, Sergio Ramos, Thiago Alcántara y Jennifer Hermoso, y el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, y del Barça femenino, Lluís Cortés. Sergio Ramos, que por cierto está pendiente de su renovación, contó anoche Manolo Lama que el central todavía no ha recibido la llamada del club, termina contrato al final de esta temporada. Y además, no está hoy en el importante Inter de Milán-Real Madrid. Zidane asume su ausencia.
Sabemos la importancia de Sergio, sabemos el jugador que es, pero bueno, la estadística hay que romperla y pensar que porque Sergio no está con nosotros y nos gustaría que esté con nosotros, pero no, al final no se ha podido porque está lesionado. Sabemos que es una final, sabemos que son 3 puntos, sabemos la situación de la clasificación y bueno, vamos a hacer con ganas y de sumar los 3 puntos.
El partido es a las 9 de la noche, como a esa hora se juega también el Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis con gratitud la vida de un misionero español que ha muerto con las botas puestas.
Desde hace 2 años, el agustino recoleto José Luis Garayoa acercaba a los lectores de Alfa y Omega la realidad de la frontera entre México y Estados Unidos desde El Paso, en Texas, donde acompañaba a los migrantes que llegan buscando una vida mejor en ese gran país. Su incansable periplo misionero le llevó primero a México y a Costa Rica. En 1998 llegó a Sierra Leona en plena guerra civil, donde fue secuestrado durante 2 semanas. En este país africano le tocó también lidiar con la terrible epidemia del ébola. Durante los últimos 5 años acompañaba, sostenía y defendía a los migrantes hispanos que esperan en el Processing Center de El Paso la autorización para entrar en Estados Unidos. Desde allí enviaba sus crónicas, verdadero testimonio del Evangelio de la vida. Una vida que vamos a recordar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de Lleida. 5 minuts i mig per sobre de la 1, dimecres avui 25 de novembre del 2020. Recorda, Dia Mundial contra la Violència envers les Dones. Ho dic perquè entre pandèmies, entre històries polítiques, a vegades es dilueix aquesta història i és una xacra que portem a sobre i que ja ens l'hauríem d'haver tret fa molts anys, però no és així, no ha estat així i per tant s'ha de seguir treballant. Per això segueix existent aquest Dia Mundial i per això doncs, avui almenys parem, ens ho pensem, reflexionem i, escolta, actuem. Llegia un article, ara no recordo el tant percent, però no, s'acostava a 8 de cada 10, per tant parlem del 80%, en el que explicaven que quan hi ha hagut un cas de violència contra una dona, en el 80% de casos, que no és que sigui poc, en el 80% de casos, la gent més propera ho sabia. I això sí que és greu. La gent més propera ho sabia. Potser per por, potser per, jo què sé, per desconeixement, potser perquè per fer una denúncia o per fer una comunicació ens ho posen dificilíssim a nivell burocràtic i d'agències. No sé per què, però pensa que no, potser no el 80%, però la majoria s'hagués pogut aturar abans que passés alguna cosa si hagués hagut una denúncia anònima, si vols, prèvia. Però, de moment, aquestes són les xifres d'Espanya, del nostre país. Anem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes i anem a buscar aquesta previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida temps inestable, amb cels ennuvolats, amb precipitacions febles i disperses, tot i que seran poc probables al noroest de la província. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes de 16 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si parlem del vent, continuarà bufant en general fluix i de les components sud i est. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que acabaran sent generalitzades. Per últim, demà les temperatures diurnes tampoc variaran massa, amb unes màximes que seran de 16 graus a Lleida capital, de 15 a Balaguer i a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Les xifres que tenim hores d'ara a la província de Lleida ens diuen, les xifres o la tendència, que anem pel bon camí, però que hores d'ara la situació segueix sent dolenta. I això és una cosa que hem de tenir clar, que la tendència és bona, però encara estem en situació de risc. S'han articulat o s'han inventat o ens han comunicat tota una sèrie d'índexs perquè puguem entendre aquestes històries. Una d'ells és aquest índex de rebrot, L'altre és l'índex de la velocitat de reproducció de la malaltia, que ens ajuden a entendre quina és la tendència que està seguint, que no és una veritat absoluta. És a dir, quan l'índex de rebrot baixi per sota del 100, no voldrà dir que, escolta, ja està, ja s'ha acabat això. No ho vol dir, però sí que ens fa una radiografia de la situació que de vegades doncs, és difícil d'explicar-la. Doncs anem a posar-li un numeret i sembla que així tots l'entenem. De la mateixa manera, aquest RT, que és l'índex de reproducció de la malaltia, que ens indica de manera gràfica o de manera numèrica doncs una cosa fàcil d'entendre. És a dir, un 1,00 de l'índex de reproducció de la malaltia diu que cada 100 persones contagiades ho contagiaran a 100. Per tant, això ens diu que ni bé ni malament, que ni guanyarem positius ni tan sol ni en perdrem. Per tant, si estem malament, seguirem malament, i si estem bé, seguirem bé. Això és el que ens diu l'índex de reproducció de la malaltia. I l'índex de rebrot ens diu com estem, hores d'ara. I la realitat és que el barem ens diu que a partir de 100 és alt. El risc és alt. A partir de 70 és moderat i a partir de 30 és baix. O sigui, de 0 a 30 és baix, de 30 a 70 és moderat i a partir de 100 és alt. I a partir de 100 és alt. Estem a 300 punts. Venim de 1.000. Per tant, vaja, contents estem, evidentment, però la situació és dolenta. I la tendència és bona, és molt bona. I ens hem d'aferrar amb això. Això vol dir que el que hem estat fent les darreres 24, 48, els darrers 7 dies, els darrers 10 dies, les darreres 2 setmanes, ho hem estat fent bé la majoria. Segueixo dient que encara trobaràs algun brètol pel carrer, doncs que no porta mascareta. Llegia avui un altre article d'un metge que deia que si el 70% de la població dugués mascareta sempre i la dugués bé, aquesta és l'altra, dugués una mascareta bé, amb condicions, ben posada i en tots aquests moments, el 70%, la incidència de la malaltia a hores d'ara seria inferior a la meitat del que tenim ara. Molt inferior a la meitat. O sigui, imagineu-vos si hi ha gent que encara no porta la mascareta ben posada o simplement no se la porta, o quanta gent heu vist pel carrer que no porta la mascareta i si veu la policia se la posa. És o no és? I ull, no ens fem ara els valents o els herois a dir-li a una persona que no porta la mascareta que se la posi bé, que igual se li creuen els cables i acabem tenint un problema major. Perquè també vivim en una societat així. O sigui, el més normal és que tu poguessis anar pel carrer i si una persona no porta la mascareta, que sap que l'ha de portar, li puguis dir que se li ha pogut oblidar. Perquè, escolta, quants de nosaltres hem sortit al carrer i quan hem arribat al carrer... Ui, la mascareta. Ho sabem? Sí, clar que ho sabem, però com que és una cosa relativament nova, és normal que ens l'oblidem. És que això m'ha passat a mi. Però arribes a baix, què fas? Tornes a pujar, agafes la mascareta i ja està. Doncs el normal és que si tu et creus en una persona, li puguis dir... Escolta, que no portes la mascareta. I l'altra persona et diu, ui, és veritat, me l'he oblidat, marxo corrents, o jo que se'm porto una de recanvi, o la tinc a la butxa que m'he oblidat, i ja està. Però no ens fem els herois, perquè ja sabeu que hi ha hagut més d'un problema amb aquesta història. O si li creuen els cables i jo què sé, has de sortir corrent. I vaja, si fes por està bé, però no amb aquestes condicions. Si no, ja corro quan jo vull, no perquè m'estigui perseguint una persona que no duia la mascareta posada. En fi, tot això per dir-te que les xifres ens diuen que a la regió sanitària del Pla de Lleida hem baixat dels 300 punts del risc de rebrot, 294. Recordo que a partir de 100 és alt. Però bueno, estem a 294. Estàvem a prop de 1.000 no fa massa temps. Per tant, l'evolució és bona. Ara mateix tenim el mateix índex que al principi d'octubre, que el 7 d'octubre, per exemple. El 7 d'octubre... El 7 d'octubre no, que estàvem més alt. Del 6 d'octubre, que estàvem a 286 punts. Bueno, la tendència és bona, però seguim per sobre de 100. I això vol dir que, tranquils, que hem de seguir fent les coses ben fetes. La velocitat de reproducció de la malaltia a la Plana de Lleida és de 0,74. Repeteixo, això sabeu què vol dir. Que de cada 100 contagiats, en contagiaran a 74. Per tant, la tendència és a la baixa. I aquesta xifra també és... Aquest índex l'hem de dur... al més proper al zero possible. A l'Alt Pirineu i Aran, doncs, són xifres similars, un pelet més altes, però el risc de rebrot està a 379 punts, venen de, també de 800-900 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia és del 0,74. I a nivell de tot Catalunya estem amb un índex de rebrot de 262 punts. A partir de 100 és alt, sí, però estem a 262 punts. És una bona tendència, és la que teníem el 4 d'octubre, i la velocitat de reproducció de la malaltia està un pelet més alta, al 0,78, però per sota de l'1. Per tant, la tendència segueix sent a la baixa. I això és una bona notícia. Seguim fent les coses com les estem fent, i no et diré que per Nadal, doncs, escolta, flors i violes, però altra cosa serà arribar al Nadal amb un índex de rebrot per sota del 100, amb un índex de velocitat de la malaltia més proper al 0 que al 0,50, serà una altra cosa. No voldrà dir que podem fer el que ens doni la gana, però sí que viurem amb una mica més de tranquil·litat, que ja ens fa falta. Salut, ja sabeu que ha començat a fer un... bueno, un cribatge massiu a la ciutat de Lleida. És a les tardes. Van començar ahir, des de les 4 fins a les 8, només al pavelló 11 de setembre. Només has de tenir més de 16 anys i portar la targeta sanitària a sobre. Te'n vas allà, et tocarà fer una cua llarguíssima, ja t'ho dic, ahir la cua passava de la rotonda, i només en van fer 238. No sé si davant d'això hi posaran més personal i avui faran més proves o no. Si no, es quedarà amb un test massiu ridícul. A Guissona, per exemple, van fer 389 proves ahir. Si mirem per el tant percent de la població, el de Lleida és baixíssim. Tot i això, Salut diu que vol fer 18.000 tests. No especificat si a Lleida ciutat, si a tota la província, i tampoc especificat amb quant temps. És a dir, igual estem 5 anys fent test per arribar a aquests 18.000. No ho han dit. Però, repeteixo, si l'anomenem test massiu, no ens podem quedar amb aquestes xifres. En 4 dies fem 1.000 tests a Lleida ciutat. 1.000 no és un test massiu. I també estic d'acord, aquí sí, amb la responsable de Salut a Lleida, Divina Ferreny, que diu que, ull, que tu et feguis un test d'antígens i et doni negatiu, no vol dir que ja pots prescindir de la mascareta i fer vida normal. Simplement aquest test està dient que en el moment de fer-lo, en el moment de fer-lo, ets negatiu. Si et creues amb una persona, al cap d'un minut només, i no portes mascareta, et pots contagiar. Només et diu això, el test. Pots quedar tranquil, almenys, això sí, i almenys a casa, doncs, estar tranquil i estar tranquil amb els teus. En fi, fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem, com sempre, des de l'espai InfoCope Lleida, que ja ho sé que això de les noves tecnologies de vegades ens fa gruixut, però nosaltres, el Jaume us ho dirà ara, que jo sempre els dic, escolta, cada vegada ho hem de fer de manera més planera, que ho entengui tothom, que si no la gent desconnecta. I les noves tecnologies, en època de pandèmia, ja hem vist l'important que són. I ens hem de posar de cap. Ara, això sí, les noves tecnologies ben dissenyades et fan fan la vida fàcil. Si no te la fan fàcil, és que estan mal fetes, perquè no totes les noves tecnologies valen. On t'ho expliquem? Aquí, a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i també ens pots escoltar a través del nostre podcast. Com sempre, qui hi ha darrere de tot això, pensant temes, pensant programes? El Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
A ver, el menú d'avui, ara que tornem a tenir els restaurants oberts, Jaume, el menú d'avui.
Doncs vinga, som-hi pel menú, que ja som a migdia i tenim gana. Ja estem en plena setmana del Black Friday i tothom a punt per la campanya de Nadal, o sigui que avui tenim temes. Però recordem que estem en una espècie de confinament i no podem fer vida com abans del Covid i molts tenim que treballar des de casa o en unes condicions diferents que ens comporta un sobreesforç. Com ho han solucionat les grans empreses? Explicarem com ho ha fet Google. Parlar de ciberdelinqüència, per desgràcia, està a l'ordre de cada dia. Aquesta setmana es fa ressò de com s'ha hackejat un cotxe Tesla. Ho comentarem. Els fabricants de dispositius mòbils saben que arriben festes i es posen les piles. I ja tenim novetats a la vista d'una gamma d'entrada i mitja que està aquí. Tothom està batallant per ella. Us en recordeu de la guerra de Trump-Huawei? Doncs sembla que ja tenim a prop el primer dispositiu amb Harmony OS. Ho comentem tot plegat. Però, com sempre, tots aquests temes i d'altres preparats per la tertúlia Flic. Però abans de la tertúlia sempre tenim el temps perquè David ens expliqui aquesta efemèride que ens porta cada dimecres.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir hasta el año 1990. Muy cercano, pero ya sabéis que en la tecnología todo
muy lejos.
Muy, muy lejos, ya que el 25 de noviembre de 1990 Japón se adelantaba al mundo entero y empezó a emitir la programación regular de televisión en alta definición, el HDTV. Os recuerdo, el 15 de noviembre de 1999 en España, 9 años más tarde, se hacía un lanzamiento, como siempre, un poco a medias. Y hasta noviembre del año 2005 no se hizo el relanzamiento del HDTV, donde ya todos los canales los podíamos tener en HD. Con lo cual, bueno, parece lejos, parece tarde. Pues fijaros, aquí tardamos 15 años en implantar lo que en 1990, tal día como hoy, se empezaba a emitir en todas las televisiones de Japón.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Saps que m'ha vingut ara al cap recordant aquesta efemèride?
Quina?
Doncs que quan era petit la definició eren 625 línies.
Tu has tornat a veure una televisió d'aquelles amb una gravació VHS. Fa mal als ulls i allò ho veiem bé, eh?
Sí.
O els ulls s'han tornat més fins.
Sin grabación, encender la tele sí. Y hasta que se calentaba y tal, ¿sabes?
Bueno, Jaume, vinga, anem a...
Doncs vinga, va, que si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis en antena. Doncs tot seguit debatrem i el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Estem a la setmana del Black Friday. Podem dir que és el tret de sortida de la campanya de Nadal. Heu fet alguna compra?
Mira, jo...
Heu previst enguany fer alguna compra?
Jo et puc dir...
Estem hasta una mica descafeinat, no?
Jo et puc dir, Jaume, que és el Black Friday més descafeinat que recordo. Evidentment, pels motius que ja tots sabem, però... és que fins i tot jo he estat buscant alguna coseta i no trobo res allò que dius... Bueno, va, vinga, la tarda tonta, eh? Amb la targeta de crèdit a la mà. Jo, de moment, no he trobat res. David Casset.
Doncs... Jo també volia fer una pregunta aquí.
No, espera. David Casero. No, però clar, el bec així, que no diu res...
Està fent... Solo decir mi nombre ya me ponéis... Mirad, yo estoy siguiendo...
Veus, ya sabía yo.
Es decir, yo si lo digo es porque lo hago. Digo a todo el mundo seguir los productos. Yo estoy siguiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 artículos. ¿Vale?
¿Y qué tal?
6 artículos que uno de ellos, no voy a decir cuáles además, pero mira, os voy a decir precios. Uno de ellos, el día 2 de noviembre, estaba a 50,60 €. Hoy, para el Black Friday, está a 56,83 €.
Joder. Pero seguro que viene con una etiqueta de gran oferta.
Sí. Luego tengo uno de 2,48 a 2,45, unos auriculares de 49 € a 39 €. Bueno, hay cositas, sí que es verdad que los porcentajes de descuento cada vez son menores porque cada vez estamos más en época de rebajas. Sí que hay ciertas cositas, por ejemplo, mirar, chicos, tema de digitalización de teles. Esa tele que está en la bodega, en la cocina, en alguna habitación o en algún sitio donde tenemos esa tele que ya casi ni la enchufamos porque, claro, ¿cómo voy a poner el Netflix? ¿Cómo me voy a poner tal? Claro. ¿No? Si no tiene conectividad.
Claro.
Hablamos de estos dongles, de los Chromecast o del Amazon Fire Stick, que, por ejemplo, este Black Friday sí que es un equipo que vale 39 euros y lo han puesto a 19,90.
Bueno, eso es...
Tal es así que lo siguen vendiendo y ahora ya se han quedado sin unidades y esta mañana las fechas d'entrega ja que te dan es para primeros de diciembre.
Això que diu el David, els dongles aquests, són com un USB per entendre'ns que s'enxufa a l'HDMI, a l'entrada HDMI de la tele i automàticament passes a tenir com
una Smart
TV. Sí, una Smart TV, per entendre'ns. Però per 20 euros. Per 20 euros.
Incluso Movistar TV, de Netflix, de HBO, de Disney... la del propio Amazon, si eres Prime, pues tienes la del propio Amazon Prime con todas las pelis, series, absolutamente todo, ¿no?
Hi ha tres tipus d'això, eh? Tenim el Apple TV per un costat, que seria el més car i segurament el més complet, però això per la gent que ja teniu un iPhone i aparells Apple a casa. Després tenim els de Amazon, que serien els Fire TV, que per cert, aquests tenen un preu super competitiu.
I que no, a 19,90 està ara mateix.
Poca broma. I després tenen ja els Chromecast, que són els de Google, per entendre. És que al final, fixeu-vos que estem a tres bandes, o Apple, o Amazon, o Google.
Sí.
Hi ha moltes coses que són a aquestes tres bandes. Eh?
Todos metidos en la tele.
Sí, correcto.
¿No? Había una de las noticias que tenías por aquí que hablaba de algo de esto, ¿no, Jaume?
A ver, recupera el guío, Jaume.
Ahora más despacio.
Recupera el guío, Jaume.
No, decíamos que Microsoft prepara una app de xCloud.
Sí.
¿No?
Sí, exacte, per virtualitzar lo que és els jocs, ¿no?
Bueno, pues para que veáis el elefante Microsoft, como siempre hablamos de él, este elefante Microsoft que está en todo, es el único que está en todo, ¿eh?
Sí.
Menos en móviles, que lo dejó en fabricar móviles, está en todos los negocios, en los juegos, en los ordenadores, en tal, pues cómo no, a la televisión. Es decir, el elefante glass este elefante de cristal, ¿vale? Que entra aquí como elefante en una cacharrería, pues este no iba a ser menos de no estar en esto que estamos hablando, en los dongle tipo Amazon Stick TV o Chromecast. Al final de todo esto se recaban también muchos datos, para hacer mucha oferta a cliente y ver por dónde desarrollar el mercado.
Venga, tenim una bateria de consultes o coses a comentar. Voldria dos minuts cada una, perquè després el Ricard Metall...
No, dos minuts cada una, no, si ho podem baixar a un minut cada una.
En dos minuts, David.
A un minut.
Per consultar aquests preus, tenim alguna eina pel Black Friday per consultar preus de setmanes anteriors i a mesura que han anat canviant? Hi ha alguna eina això d'internet o com ho podem fer?
Ja fem tard, et diria, també, però bueno.
Sí.
Bueno, però...
Sí, ya fem tard. Vull dir, ya fem tard porque además los datos que te va guardando son un poco... Y también las empresas pagan para tal y nuestra IP. Mira, realmente lo mejor es a papel y boli o notas de voz del móvil o lo que queráis e ir siguiendo vosotros los precios en ciertas páginas. Eso es lo mejor. Si no, por supuesto que siempre está el Compare, está Idea lo mismo, están muchas de esas empresas que te van dando en Idealo, por ejemplo, tienes todos los accesos y el último precio y el mejor precio del producto. Pero realmente los seguimientos no funcionan muy, muy bien, ¿vale? A veces te dan muchos datos de precios erróneos. Con lo cual, si lo quieres saber bien, sigue tú el precio y compáralo. Y si no, pues míralo, si te lo quieres comprar, míralo en muchos sitios y encuentra el más barato. Eso sí, siempre en sitios de confianza y de calidad.
Un minuto, David, un minuto. Sabeu que estem en pandèmia i això d'aquí doncs, ens comporta un esforç, pues, bueno, treballar des de casa en unes condicions diferents, no tenim les condicions normals, habituals, que tenim de tindre com tenim a la feina, perquè a casa la tenim habilitada per fer unes altres activitats, i això doncs, comporta un agotament físic i a la persona. Com ho solucionen les grans empreses? Com ho ha solucionat Google? A mi em sembla perfecte. A mi em sembla perfecte.
Sobretot les setmanes sense reunions.
Amb dies lliures i setmanes sense reunions.
Sobretot aquesta segona.
Vamos
a ver. Dos dies libres, el 21 de diciembre i el 7 de enero, i si quieren lo pueden cambiar, dos dies libres i una setmana sin reuniones.
¿Vale? Les setmanes sense reunions, que et deixin treballar tranquil·lament, és molt important.
Home, jo quasi te canvio la setmana sin reunions que per els dos dies lliures,
Jo també.
Que les reunions per videoconferència se fan eternes.
El comentari diré què us sembla.
A mi molt bé.
Vamos a ver, el tema es que el autobús a mí me parece, todo lo que venga de esto me parece fantástico, ¿vale? Pero estamos con el problema de siempre, hay un problema de base. Es decir, el abuso de los no horarios, el autoabuso que nos hacemos a nosotros mismos de los no horarios, ¿vale? Es algo que ni desde la empresa, y con perdón, que seguro que además tengo familia que se dedica a esto, me van a matar, pero ni las empresas ni el sector educativo, ¿vale?, han sabido manejar. No lo han sabido manejar. El teletrabajo se ha convertido en 16 horas de autoimposición en el ordenador. De que, como decía aquel que salió en las noticias, todos los días son lunes. Es decir, hay cosas que no ha valido y que no han valido, ¿vale?
Pues
en trabajos como en el trabajo de la programación, que es súper sencillo cumplir horarios, ¿vale? Pero hay trabajos comerciales, hay trabajos de empresas de servicios que hay que arreglarlo, ¿vale? Los chavales, todos los que hemos tenido chavales, mientras han estado en confinamiento, sí, conectados al cole, perfecto, perdonad, lo que tenían era, en muchos casos, 3 horas de clase y 8 horas al día de deberes. Perdonad, no, a los niños han estado un poco explotados, los jovencitos más, ¿vale? Creo que no lo hemos sabido manejar. Y nosotros nos hemos autoexplotado en nuestros hogares trabajando y haciendo de cada día para lunes. Bueno, yo creo que es que hay un problema de base, y es que todos tenemos que concienciarnos, y la empresa tiene que intentar regular y el Estado tiene que intentar regular horarios. Punto, no hay más.
Sí.
¿Vale? Venga, yo tengo a alguien cercano que después de todo esto está haciendo un estudio, encuestas y demás, ¿vale?, para cambiar el modelo. Y os voy a dar el titular, ¿vale?
A ver.
Semana laboral de 4 días.
Hombre, eso te lo firmo yo, pero ya.
Y 3 días de fin de semana.
¿Y quién farà ràdio divendres?
Bueno, ja farem torns, no pateixis, Jaume.
¿Y qué pasa? ¿Que los sábados nos hacen radio? ¿Qué pasa? ¿Que los domingos nos hacen programas en directo?
No,
que no puede haber una acomodación laboral para que, además, ahora que se necesita y es que haya consumo y que se mueva el dinero en la calle por muchas cositas que nos compremos en internet, porque es lo que se necesita, pueden abrir los bares, pero yo desde mi pueblo no puedo bajar a comer un fin de semana a Lleida, ni puedo ir al cine.
Que me alegra el día, el David. Venga, ara. Que eso es una reivindicación muy antigua. Pero ¿cuándo va a entrar en vigor?
Tenemos que cumplir unos riesgos. Por eso, precisamente, hay otras empresas que dicen, como Apple, que dicen, no, yo quiero que vengan a la oficina, que cumplan sus horarios y que se vayan de vacaciones cuando se tengan que ir. No quiero una autoexplotación.
He dit un minut per notícia. Bueno, menos mal que em queden 10 minuts encara per comentar les que tenim. No,
com 10 minuts? No. Et queden 2 minuts. Vinga, 2-3 minuts.
No, tindríem de fer la versió ràdio, i després tindríem de fer una versió una miqueta més llarga, perquè quan nosaltres continuem, perquè sempre ens queden coses, la versió podcast.
El podcast, ens estem 3/4 d'hora, 1 hora aquí arreglant el món. Clar.
La versió podcast. Vull dir que... Vinga, lo de la ciberdelinqüència, això és més notícia que una altra cosa, no? Lo de hackejar un Tesla.
Sí, bueno, realmente no es que hayan hackeado el coche, sino que hackean la llave, porque la llave funciona, tiene una función a través de Bluetooth.
Si hackeas la clave, agafes el coche y te lo portes.
Sí, claro. Sí. Bueno, a través de la llave desbloquean el coche, porque como la llave físicamente no va a estar dentro, ¿vale? A través, hackean la llave para entrar al panel del coche y luego hackear el coche para hacerle entender que la llave está dentro.
Això són els riscos de, en lloc d'un cotxe, tenir un ordinador amb rodes. Al final és el
sí,
que és.
Però aquestes notícies dels hackers...
No, per mi és un avanç, però s'ha de el que han de fer és no descuidar el tema de seguretat.
Uh-huh. Mañana estarà l'actualització 14.1.2 de software i a correr.
I a correr. Vinga, tota aquesta guerra que s'està tenint... Bueno, guerra. competitivitat en la gamma d'entrada dels telèfons, sobretot Android, aquestes marques que estan competint per aquest segment d'entrada, no? Amb bateries supergrans, amb preus molt low cost. Aquí tots se volen fer el seu arròs, no?
Jo entenc, David, que cada uno busca la manera de diferenciarse del resto. Es decir, pues yo le meto mucha batería y soy diferente a los otros y vendo el teléfono por 150 euros igualmente. El altre li posa la pantalla gran. I, bueno, pues cadascú tindrà el seu públic. Entenc que és això.
A ver, Samsung tiene que hacer lo que sea ante la pérdida de mercado que está sufriendo, ¿vale? Mirar el mercado español, como no, que sabéis que somos consumistas del bajo precio, Xiaomi lleva todo el 2020 como la marca que más teléfonos vende, ¿vale? A la cabeza de terminales y además que ahora ya es el número uno en más de 12 países de la Unión Europea, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Es decir, esta grandeza que ha tenido Samsung durante casi una década, ¿vale? La ha perdido, están luchando como campeones, ¿vale? Precisamente ante Xiaomi, con lo cual es lo que están intentando. Ya lo han intentado con los As anteriores, lo intentaron el año pasado con las cámaras, si lo recordáis.
Sí, sí, sí.
Ahora van a por la batería. El tema es si llegarán a dar las prestaciones por el precio que lo está dando Xiaomi. Y esa es la guerra, no hay más. 42 segundos, jefe. Seguidme.
Xiaomi, la darrera.
La última, la guerra entre Huawei i Trump. Tenim ja un dels primers resultats, que el dia 16 de desembre ja tenim el nou sistema operatiu de Huawei, el que és l'Harmony OS. Però la pregunta és, ara que amb aquest canvi de Trump, que l'han fet fora del govern, continuarà el tema endavant?
Hombre, por supuesto, por parte de Huawei, esto de Trump ha sido el empujón que les faltaba. ¿Vale? Lo tienen claro, no hay vuelta atrás. ¿Vale? Más de 3 millones de dólares han invertido en pagar a desarrolladores para que sus apps estén en plataformas. No es baladí. Un sistema de servidores para dar servicio a su nuevo soft y a sus servicios en la nube. Una millonada. Quieren ser el Amazon de los servicios móviles, ¿vale? Y que quien tenga un Huawei tenga su DVR, su seguridad, su música, su vídeo y un montón de contenidos exclusivos. Y a más, sin tener que pasar por un sistema de nadie al cual le tengan que estar pidiendo permiso.
Sí.
Yo creo que esto es algo que muchos han querido hacer y que Trump le ha dado el empujón a Huawei. No hay vuelta atrás. Creo que van a seguir jugando a todo. Van a jugar a Android y van a jugar a lo suyo. Pero yo, por lo que veo de la parte de Huawei, de su software y su sistema operativo, es imaginaros hacer un sistema operativo desde cero ahora mismo, sabiendo todo lo que sabemos. Y se han ido a los contenidos, y a contenidos exclusivos, y a servicios. Entonces, veremos a ver qué es lo que trae, todo lo que trae detrás ese Harmony OS.
Doncs escolta, que ens plantem ja a l'hora, com sempre, David Casero, la setmana que viene nos expliques al final què ha caído i què no ha caído en el Black Friday. David Casero, un abrazo.
Igualmente, abrazos fuertes.
Jaume, si ja tu al final ets l'únic que no ha dit si estaves seguint coses o no el Black Friday.
No, perquè el que ha dit el David, estem últimament amb un tema de molts descomptes, preus molt reduïts, i no veig gaires diferències.
Doncs res, Jaume...
A més, quan necessites una cosa, doncs la compres i ja està.
Perdón, un pequeño apunte. Uno de los precios que sigo es de una tienda d'aquí de Lleida. Vale, perdón, dos de los precios que sigo son de tiendas de aquí de Lleida y que sepáis que es mi predilección. Espero el viernes salir e ir a una tienda a comprar, porque es lo que hace falta.
Claro.
Me parece fenomenal que miréis en internet, pero ir a la calle Mayor y a todos estos sitios que tenemos alrededor, porque todos lo necesitamos.
No, ya cosetes, también ya cosetes.
Pequeño mensaje. Y además, lo necesitamos.
Y Jaume Sitjà,
dimecres que ve, mes.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien lo trae!
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1.400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O aspirador Dyson recargable V11 Absolute Extra Pro, antes 799 euros, ahora 679. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens n'anem directes cap a les dues de la tarda. Es nota que el Black Friday és aquest mateix divendres, perquè ara hi ha Black Friday per tot arreu. Jo he vist Black Fridays en llocs que no t'ho pensaries mai. Vaja, jo crec que és susceptible de que no sigui Black Friday, però és igual, tu hi poses això a la publicitat i ja està, la gent s'ho mira. Després, si van a comprar o no, ja és una altra història. En fi, comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, directes cap a les dues. Avui recorda que és el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona. Que hem de seguir mantenint aquest Dia Mundial, per desgràcia, ja l'haguéssim pogut erradicar i també deixar lloc a d'altres dies mundials, que n'hi ha moltíssims cada dia, però l'hem de mantenir perquè, per desgràcia, les xifres ens diuen que és que ni tan sols anem millor, jo diria. És que en ple segle XXI, a l'any 2020, pandèmia a part, és que de vegades les xifres són horribles. Les situacions són dantesques. Estava llegint un article en el que parlaven de que pràcticament el 80% de casos de violència contra la dona, en el 80% de casos, resulta que la gent propera ho sabien. Ho sabien i jo què sé, abans pensava, sí, per por, per respecte, per dir allò de, bueno, jo no em poso si no em demanen, o perquè és complicat, o perquè no puc mantenir l'anonimat, jo que sé per què, doncs no n'han acabat fent una denúncia, que si s'hagués fet, doncs home, no et diré que el 100%, però un tant percent alt potser s'hagués estalviat aquesta violència. En fi, avui a la nostra tertúlia amb veu de dona parlem amb dos dones que no són les habituals, però que venen molt ben recomanades per les nostres tertulianes. Mira, per una part tenim a la Carme Bellet, és membre del grup de Dones Lleida, és activista, feminista, des de fa més de 30 anys, i la Gemma Casal m'ha dit, diu, tu tranquil, que la Carme Bellet, ja veuràs, ja t'explicarà coses, ja t'explicarà coses. Carme, què tal? Bon dia. Carme, tens el micròfon tancat.
Sí, bon dia.
Com estàs, Carme?
Doncs mira, estem aquí com cada dia lluitant.
M'ha dit la Gemma Casal, diu, és activista feminista des de fa més de 3 dècades, o sigui que tranquil, que estaràs ben informat de
home,
tot.
Una mica més, que ja tenim una edat. Ja.
Però escolta, aquest activisme és curiós perquè ara així, fredament, dius, bueno, porto més de 30 anys, és que ha estat necessari i segueix necessari, Carme?
Sí, però les coses jo penso que canvien. Ara deies que augmentaven les... augmenten. Però també augmenten les denúncies.
Sí.
I en aquells temps, fins i tot, les institucions ens negaven l'existència. Jo recordo
sí.
haver parlat fins i tot amb la directora de l'Institut Català de les Dones a la paeria dient que demostressin que a Lleida hi havia violència. Vull dir, d'això, al moment que som ara, també hem de parlar amb esperança, perquè, si no, la cosa
això
està
sempre,
molt
Carme,
negre.
Això sempre, Carme, això sempre. Tens tota la raó, eh? Tens tota la raó. Deixeu-me que també marxem cap a l'INEF de Catalunya, a Lleida, perquè tenim avui amb nosaltres a la Carlota Torrents, que és la representant de la Comissió d'Igualtat d'INEF de Catalunya a Lleida i que, a més, també col·labora, com pot, amb l'Associació d'Esport Femení Lleida i que avui ve recomanada per la Eva Ribalta. Carlota, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També llegia representant de la Comissió d'Igualtat de l'INEF de Catalunya, Lleida. Curiós que... Bueno, curiós. Curiós no, perquè ja ho sabem quina és la realitat, que hi hagi d'haver aquesta comissió, eh? A hores d'ara, encara.
Bé, en realitat fa molt poc que està, vull
dir. Imagina't.
El més aviat recent. Afortunadament, bueno, es demana que a tots els centres universitaris hi hagi comissió d'igualtat. I bé, en el nostre àmbit és especialment necessari, no? Perquè en l'àmbit de l'esport, doncs, bé, hi ha moltes diferències en quant al gènere i, per tant... És molt
necessari. Carlota, escolta, ets del pare de la Carme, és a dir, bueno, les coses sembla que potser milloren, potser massa a poc, però que sí que podem ser una mica optimistes.
No sé què dir.
Sou dos generacions diferents, vull dir, és un punt de vista interessant. Dic que sou dos generacions diferents i que, per tant, és un punt de vista interessant, el teu,
sí,
Carlota.
No, està clar que hi ha hagut un canvi molt gran de quan jo estava estudiant, no? On estan ara les meves estudiants, ara hi ha un canvi importantíssim, hi ha un canvi importantíssim també de consciència, però, clar, també estic parlant potser d'un grup de població que, bueno, que té un nivell educatiu alt. No sé si això es pot traslladar a altres contextos, no? En aquest context meu està clar que hi ha hagut un canvi important. En el món de l'esport és lent. En el món de l'esport les diferències doncs, són molt evidents i bé, en el camí. Diguem que estem en el camí.
Com pot ser que vivim en una societat en el que tot és tan ràpid o algunes coses són tan ràpides i aquestes altres són tan lentes? És un problema de canals de comunicació, és un problema de burocràcia, és un problema de possibilitats de... Parlo ara sobretot d'aquesta dada que la veritat és que m'ha impressionat des del punt de vista de que diu que quasi bé un 8 de cada 10 les persones properes ho sabien i no han denunciat. O sigui, amb coses anem molt ràpid i amb d'altres anem molt lents.
Bueno, jo penso que, bé, el que hem d'entendre és que la violència contra les dones es tracta a vegades com una infracció individual o com un problema privat. I el que hem d'entendre, i si no ho entenem a la societat, no ho podrem arreglar, és que això és un problema estructural de la mateixa societat i, per tant, abasta tots els nivells.
Clar.
Se'ns ha educat i la societat entén que la casa és un lloc privat i, evidentment, això és una qüestió pública. I costa. Això costa i costarà molt. I entendre que és una qüestió estructural de la societat vol dir que el sistema global, és a dir, la societat patriarcal, és capitalista i funciona, en part, doncs, amb aquesta violència, o perquè hi ha aquesta violència i aquesta desigualtat amb nosaltres, amb les dones. Uh-huh. I no podrà subsistir d'una altra manera. I, per tant, això és una qüestió molt lenta, realment. Abarca tots els àmbits de la societat.
Carlota, tu fa relativament... Bueno, no sé si estàs estudiant encara o fa relativament poc que estudiaves.
Ostres, gràcies.
No? Bueno, és igual. No ve d'un any, ara, per entendre'ns.
Fa 20 anys, sí, que vaig acabar la carrera, però bueno, gràcies.
Vale, però ho tens relativament recent. A l'àmbit educatiu, tu, en el teu moment, vas ser testimoni d'alguna conducta que diguessis ui, ara amb els anys allò ho era i no ho vaig saber identificar? I si va ser així, com va reaccionar la resta de la gent o no va ser testimoni de res d'això?
Sí, clar, que vaig ser testimoni i vaig ser víctima. Vull dir que...
Ah, caram.
Sí, ho vaig tenir, no? Quan estava estudiant, justament, també potser això és una motivació d'estar a la comissió. Com a representant del professorat, doncs, quan era estudiant, estava amb un company, tenia una relació basada en la violència, no?
Caram.
Per tant, i clar, jo el que feia, doncs, era amagar-ho, no? I els meus companys no se n'adonaven.
Ostres,
i sempre ho vaig amagar fins fa 2 anys que em vaig animar a explicar-ho amb els estudiants i vam començar tot un treball d'expressar-ho amb un treball performàtic. La veritat és que no ho explicava ningú, no? O sigui que que ho vaig viure molt de prop, i a nivell així de, del professorat, de relacions que hi havia, de jeràrquiques, i que n'hi ha moltes relacions jeràrquiques, sí que hi havia a nivell doncs, de comentaris, que jo crec que ara estarien... Doncs,
ostres!
Molt, els haguessin rebut molt malament, no? Els estudiants, si el que fa 20 anys que es deia amb tanta normalitat passés ara.
Clar, Carlota, ara jo t'escolto parlar d'això, amb aquesta normalitat, suposo que el teu procés has tingut fins a arribar aquí.
Sí, clar, ja et dic, o sigui, no ho vaig explicar a ningú fins al cap d'uns anys i manifestar-ho així públicament doncs, fa un parell d'anys.
Però hores d'ara, Carlota... Perdona, si tu ara poguessis viatjar en el temps i parlar amb tu mateixa en aquella època, què et diries que llavors no veguessis?
Bueno, tens 17, 18 anys... Doncs el que veus ara després no ho veus, no? En aquell moment, bueno, simplement, doncs clar que has de tallar allò, has de sortir d'allà i ja està, que tot anirà bé, si ho talles. Però si no t'atreveixes a tallar-ho per por, si no tens algú que t'ajudi, jo crec que és molt important això, tenir un suport, tenir algú que et faci costat, però clar, perquè et facin costat també ho has de dir. Llavors, totes aquestes manifestacions, tot el que està havent-hi ara, de prendre consciència de que el que és violència... Jo crec que ajuda les dones a poder-ho compartir. Primer prendre consciència, això és el primer pas, i després poder-ho compartir. Jo crec que n'era conscient, però no era, em feia vergonya, em culpabilitzava a mi mateixa de que com era capaç jo d'aguantar això. Llavors no ho explicava a ningú. Suposo que tenia aquest orgull o aquesta...
Sí, sí. Carme, amb tants anys d'activisme i de feminisme, no sé si... suposo que la història de la Carlota et sona.
Sí, naturalment.
Per desgràcia.
A milers i cada dia, i enhorabona, doncs, Carlota, per aquesta decisió, per haver estat, doncs, haver pogut sortir d'aquest cercle, no? Perquè, esclar, aleshores resulta que nosaltres hem de ser valentes, i no és aquesta la qüestió. La qüestió, és clar, ens hem d'organitzar i tirar endavant, però, és clar, necessitem que hi hagi circuits d'abordatge integral per les violències i que ens els creguem i que confiem, perquè primer no hi són. No, és a dir, una persona denuncia i està, una dona denuncia i està molt desprotegida.
Clar.
Però a més, per tant, tu has de creure, hem de confiar i les institucions públiques s'hi han de posar. No, està molt bé fer manifestos, però també des de les institucions hi ha violència, hi ha violència institucional. Perquè al no fer-ho, al no posar-s'hi, tant les estatals com les autonòmiques com les locals, tenen moltes mancances. I aleshores, quan ens passa això, és clar, si tenim gent a la vora que podem confiar, genial, i si no, són les institucions que se n'han de fer càrrec.
Clar, entenc que necessites que el teu cercle íntim doncs et doni recolzament i que sàpiguis que et donarà recolzament sense cap mena de pregunta, però també necessites que la societat t'entengui i et doni recolzament, perquè només entenent no fem res. O sigui, no, és que la societat m'entén. No, m'entén i m'ajuda, perquè si no, malament.
És que aquí estan involucrades tant les institucions públiques, bueno, les polítiques, com ja estan involucrada la justícia, és a dir, aquí està involucrat tothom.
Clar.
I estem molt mancades de recursos en aquests moments.
Perdó, Carme, dic, ja sabeu que avui és el 25 de novembre, és el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona. Carme, aquesta tarda, a les 7 de la tarda, hi ha una manifestació convocada a la plaça Catalunya, avui dimecres. Evidentment, estem en pandèmia, amb totes les distàncies, amb les mascaretes i amb tot i amb el sentit comú de seguir totes les normes de seguretat. Però, bueno, aquesta tarda, a partir de les 7, a la plaça Catalunya hi ha convocada aquesta manifestació. No sé si hi aniràs, Carme.
Sí, naturalment que hi aniré. De totes maneres, aquest matí ja nosaltres hi ha hagut l'acte institucional de la paeria. Nosaltres hi participem cada any, com a, portem doncs, les nostres reivindicacions allí, més que res d'una manera crítica hi participem. Aquest any jo voldria dir, si m'ho permets, doncs, que ha sigut telemàtic, nosaltres hem estat convidades... Clar. I, com cada any, hem mirat de quina manera doncs, podríem portar allí les reivindicacions. Si m'ho permets, doncs, vull aprofitar denunciar el que ha passat aquest matí, perquè una vegada més doncs, hem estat víctimes, com va ser l'any passat, de censura. Nosaltres hem posat els nostres lemes, que són totalment respectuosos, en la pantalla i se'ns ha tallat el xat. És a dir, nosaltres no hem pogut fer cap tipus de comentari crític. Caram. Que han sigut sempre respectuosos, si vols doncs t'ho comento, que nosaltres estem demanant a Lleida des de fa moltíssims anys un centre públic per a dones en situació de violència. No s'avança i és molt necessari tenir a molts llocs, però aquí a Lleida no. També sabeu doncs, que per la qüestió de l'avortament Lleida és un cas especial.
Sí, posat... aquesta setmana, perdó, Carme, es deia que no hi havia centre, no hi havia, des de la part pública, no hi havia res, i sembla que s'ha adherit ara un centre privat, però vaja, això en ple segle XXI, 2020, a Lleida, que...
Exacte.
Vull dir que no estem perduts.
Nosaltres simplement estàvem posant aquests lemes, aquestes reivindicacions, que estem treballant amb això. A començament de la pandèmia ens vam posar ja en contacte amb l'Arnau, no ens han contestat fins que ha sortit públic. Ens han dit que, bueno, que estan fent tractes a mà privada, nosaltres creiem que tot això ha de ser públic, i bueno, en això estem.
Bueno.
Bueno, doncs em volia dir això, de que ens han inhabilitat el xat i el que no pot ser és que... els que ens censurin les crítiques des de la paeria.
La veritat, tampoc ho entenc. Ni ho comparteixo ni ho entenc. No sé per què.
Per tant, nosaltres ara estem demanant doncs, que hi hagi unes explicacions i una compareixença pública de per què ens han tallat el xat quan era d'una manera, com cada any, respectuosa. Ja us estic dient, doncs, les nostres lemes és ens volem diverses, vives i rebels, i per tant, doncs, ja que ho puc fer, doncs, també ho dic per aquí.
Clar que sí, clar que sí. Ens queden 4 minuts per arribar a les dues, Carme, i voldria també que la Carlota ens expliqués unes activitats que han organitzat a l'INEF de Catalunya, a Lleida. Una porta per títol, Trencant el sostre de vidre, que això és una frase que l'Eva Ribalta ens l'ha explicat moltes vegades aquí a la tertúlia en veu de dona, però que segueix vigent, per desgràcia. I una altra, Carlota, és el que heu organitzat per demà, que és una performance sobre la violència i discriminació. Explica'ns, Carlota.
Doncs sí, avui és una taula rodona enfocada a l'entrenament esportiu, que és, bueno, és a l'àmbit de l'esport on hi ha més diferències més clares. Fixa't que a Catalunya doncs, un 15% de les persones que es dediquen a entrenar són dones, el 85% són homes, i d'aquests que puguin viure només a l'entrenament, d'això no tinc dades, però sí que, per exemple, en el més alt rendiment que sortirien a les entrenadores olímpiques, doncs a les darreres olimpiades... un 11% de les entrenadores, de les persones que entrenaven d'Europa eren dones, el 89% eren entrenadors. La diferència és abismal. I llavors hem convidat a dues entrenadores que sí que han estat o estan al màxim nivell, com són la Sen Ibáñez, d'aquí de Lleida, que va entrenar al Jackson Quiñones, i la Lorena Torres, que havia sigut professora de l'INEF de Lleida, i ara està de performance director a un equip dels Sixers de la NBA.
Caram.
I doncs, que ens expliquin...
Home, doncs les experiències que poden explicar poden ser molt maques, eh? Com ho fem per connectar-nos o per seguir-ho?
Doncs us puc passar l'enllaç. Ara, si vols, després et passo l'enllaç. I el pots posar perquè és obert, és online.
És obert a tothom.
No? Aquest és l'avantatge de que sigui online, que he pogut convidar la Lorena, no? Que era,
sí,
ara que
sí,
està als Estats Units. Doncs clar, no la podíem portar, i sent online doncs la podem convidar i bueno, crec que són dues persones que sí que poden aportar moltíssim i per una part veure com estem en la situació, però també donar esperança a les nostres estudiants de que
això...
hi ha un camí, no?
Això és ara, d'aquí dues hores, a les 4 de la tarda. Ho podeu fer des del mòbil, des de l'ordinador. Ara ens passarà l'enllaç i el publicarem a les xarxes socials, la Carlota. I demà, la performance, en un minut. Carlota, que no sé si tu hi participes, la dirigeixes o l'expliques?
Les tres coses. Sí, aquesta performance, es diu Me la passes, pretén... primer un canal perquè justament això que us he explicat abans, no? de que es vegin les dones empoderades en explicar el que els hi passa. Llavors ja fa 3 anys que a l'INEF, pel 8 de març, fem una performance amb tots els estudiants de primer curs, que són uns 100 més o menys que participen, on es dona veu a les dones que expliquin les seves experiències. Ho hem fet amb diferents fórmules, però ja fa 3 anys que ho fem així. Llavors hem agafat aquella performance que vam fer al març, just abans de confinar-nos, i l'hem fet una mica més en petit format, com es pot fer ara, amb un grupet així més que treballa més específicament la dansa.
Doncs això demà a les 4 de la tarda al campus de Capbona, a l'interior del campus de Capbona. Molt bé, doncs hi podeu anar, vaja, sí. I això és lliure també d'accedir-hi. Em fa gràcia perquè la Carlota parlava allò del març, és veritat, el veiem llunyíssim, el març, s'han passat tantes coses que el veiem llunyíssim. Escolta, que ens hem quedat sense temps, estem a les dues. Jo avui amb la Carme i la Carlota estaré aquí parlant minuts i minuts i segur que ens explicarien coses magnífiques. De totes maneres, em quedo amb el contacte, perquè ja us dic que no serà el darrer dia que estaran amb nosaltres. Carme Bellet, membre del grup de dones de Lleida i activista feminista des de fa més de 30 anys a Lleida, i la Carlota Torrents, que és representant de la Comissió d'Igualtat de l'INEFC de Catalunya a Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona i sort.
Gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.